pel·lícules de cotxes un altre dia. Cuida't molt.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Queixes entre els campistes del càmping Vendrell Platja al Baix Penedès per com s'ha gestionat l'incendi d'aquesta matinada. El foc que ha obligat a desallotjar tots els clients del càmping ha cremat 16 caravanes. Unitat mòbil al Vendrell, Xavier Espelt i Ricard Buigues, bon dia.
Hola, bon dia. Després de l'ensurt de l'incendi han arribat la ràbia i moltes crítiques dels campistes afectats que han criticat les mesures de seguretat i també l'actuació del càmping en el sinistre. Això ens explicava el Manolo, que avui ha perdut la caravana.
Hem anat a parlar amb els de seguretat de la nit, els hem dit unes mangueres i no ens sabien fer dir res, no sabien dir res. I res, no, han trigat a venir i, bueno, una miqueta és una cosa que ja va passar fora del càmping, no dintre, però ja veníem amb un protocol que no estava molt bé. El protocol ha sigut una mica tot sortint aquí i una mica malament.
Segons ens ha explicat el mateix Ajuntament i també la direcció del càmping, tot apunta que el foc l'ha provocat un curt circuit. Ricard Buigues i Xavier Espera, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio El Vendrell.
Més notícies, Mireia Sala.
El risc d'incendis és molt alt en 11 comarques on els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa. Hi ha un centenar de municipis en aquesta situació, a l'Alt Empordà, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià, la Terra Alta i l'Urgell. El nivell 3 del Pla Alfa, a diferència del nivell 4, al màxim, no prohibeix accedir als espais naturals, però sí que hi restringeix les activitats. Es prohibeix, per exemple, fer foc en espais oberts i barbacoes en zones recreatives de descans o acampada. També es prohibeixen activitats agrícoles que suposin un perill d'incendi.
L'onada de calor d'aquests dies afectarà especialment les comarques de Ponent i el Prepirineu, a Lleida, on avui es pot arribar als 42 graus. La Paria té activada la fase 2 del pla per prevenir els efectes de la calor. Anem a Lleida, doncs, Noelia Casellas.
Bon dia. La ciutat de Lleida ja va superar ahir el llindar dels 40 graus i avui s'espera que hi torni. De fet, les temperatures han baixat poc aquesta nit i des de bon matí es nota que la calor ja comença a pujar. La Paeria té en marxa la fase 2 del pla per prevenir els efectes de la calor, que inclou fer trucades preventives a les persones vulnerables i també un seguiment específic als més grans de 90 anys, persones sense llar i temporers sense sostre. Carme Valls és l'alcaldessa accidental.
El tema del sentit comú, no podem sortir al carrer amb aquestes calors a les 3 de la tarda, doncs ens quedem a casa a les 3 de la tarda. 60 espais de refugi climàtic, fàcilment en trobem un. Però bueno, qualsevol botiga, qualsevol bar, veure una ampolla d'aigua, ens han preocupat de que totes les fonts de Lleida estiguin activades.
Noelia Casellas, Catalunya Ràdio, Lleida.
Aquesta onada de calor que estem patint és la primera des que a finals de juny va morir una treballadora de la neteja de Barcelona, cas que va implicar un canvi en els protocols laborals per altes temperatures. Arran d'aquesta mort, l'Ajuntament i les empreses concessionàries van acordar unificar criteris. I ara, les quatre empreses concessionàries del servei de neteja apliquen les mateixes mesures. A més, s'han d'aplicar a partir dels 34 graus i no dels 37. Entre aquestes mesures hi ha una pausa de 5 minuts cada hora per hidratar-se durant les hores centrals del dia i ajustar els recorreguts per tenir més ombra a les hores de més calor. També es dona una ampolla d'un litre d'aigua a cada treballador.
Els socorristes de les platges de Barcelona mantenen el pols amb l'Ajuntament i continuen amb la vaga per 11è dia consecutiu. Aquest matí s'han concentrat a les portes de la seu del PSC. Reclamen redissenyar el servei de salvament i que es tingui en compte el conjunt de tasques que desenvolupen. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. Una quarantena de vigilants, la meitat de la plantilla, han participat en aquesta protesta a la seu socialista al Poblenou. Denuncien que la negociació amb l'empresa concessionària del servei i l'Ajuntament no avança, que no hi ha més reunions previstes i, igual que la primera tinenta d'alcaldia Laia Bonet els demanava responsabilitat, ells fan el mateix amb el consistori. Jeremías Marchesi, president del comitè d'empresa.
La ciutat ara s'encuentra con esta ola de calor, les playas estan muy, muy llenas. El servicio y la operativa de los servicios mínimos no garantiza la seguridad, lo venimos diciendo desde el día 1. Apelamos a la misma discurso de Laia, de la responsabilidad por parte del ayuntamiento para que esta situación mejore y podamos volver a brindar el servicio que la ciudad merece.
Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Sergi Andreu.
El Barça va tancar ahir la pretemporada amb una golejada al Como de Cesc Fàbregas per 5-0 en el trofeu Joan Gamper. Els gols, dos de Lamine, dos de Fermín i un altre de Rafinha. Abans del partit, el capità Ter Stegen, que va ser rebut majoritàriament amb aplaudiments, va fer un discurs conciliador amb el club i va assenyalar que cal mirar cap endavant. El president Joan Laporta va lloar el porter a TV3, l'actitud de Ter Stegen, i va celebrar que gràcies a la seva decisió podran inscriure Joan García abans de començar la Lliga. D'altra banda, el pilot català Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar nord-americana per quarta vegada. Ho ha fet dues curses abans que s'acabi la temporada i després d'acabar tercer al Gran Premi de Portland. Palou, als 28 anys, suma aquest quart títol en 5 anys després d'haver-lo guanyat també els anys 2021, 2023 i 2024. I a l'Europeu d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina juga aquest migdia a 2:45 davant d'Escòcia. El segon partit de la fase de grups. En el primer, el combinat espanyol va empatar 2 contra Bèlgica. La selecció espanyola masculina, amb molts catalans en el combinat, jugarà demà el tercer partit de l'Europeu davant també de Bèlgica.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Del Río, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Amb la Míriam, un cop per setmana parlem de viatges per patir.
Sí.
Hi ha dies que patim més, hi ha dies que altres, que dies que patim menys.
Hi ha alguns que més, són una mica més light.
Sí, home, la setmana passada vam anar a un poble de l'Oest, un poble fantasma. Aquest estava bé.
Aquest m'agraden.
Tots m'agraden, tots m'agraden. Una altra cosa molt diferent, és que jo em plantegi anar-hi o no.
Clar, jo ho tinc molt clar, jo hi aniria tots.
Exacte, sí, ja ho penso. La Míriam, ja ho sabeu, és guia especialista en turisme d'arc. De fet, no ho hem dit, però tu tens un parell de llibres sobre turisme d'arc.
Sí, turisme d'arc, es diu així. Turisme oscuro, turisme d'arc. L'1 i el 2.
I expliques aquestes coses que ens expliques aquí, però sí. També algunes... també més d'arc que altres, eh?
Sí, hi ha algunes més d'arc que d'altres. De fet, el segon volum es diu A un mas d'arc.
Anem a dir, què és el més... Ja parlarem un dia, però què és el més d'arc del teu turisme d'arc? Que has fet mai o que has investigat?
És molt relatiu, perquè depèn de la persona que ho practica.
Sí.
Però hi ha llocs doncs, que et toquen una mica més, no? Yeah. Et toquen, per exemple, el que vam parlar en el primer programa de les catacombes dels Caputxins.
Sí.
Jo... si hagués de fer un dark matter, vale? El termòmetre d'arc, aquest seria un dels importants, perquè és que tot el lloc t'envoltava, era tot una obra, un halo allò, que deies, mare de Déu, senyor, on estic? I on he portat el grup?
Clar,
a veure, la gràcia, la gent que fa viatges amb mi sap que sempre hi haurà un petit apartat d'arc. O sigui, ja hi compten, de fet, ja els hi agrada el rotllo.
Clar, és el teu rotllo.
Però sempre, com sempre explico, és el turisme fosc o el turisme dark, sempre s'ha de practicar des de, almenys el que jo promoc, és un turisme des d'una perspectiva històrica i cultural. Mm. Evidentment, també hi ha una part, hi ha un sector de població que busca aquesta per una miqueta més morbosa, però és això, el turisme d'art no és ni una cosa ni altra, depèn de la persona que ho practica. Per tant, el que és el correcte és promoure un tipus de turisme que sigui respectuós, que sigui educat, que sempre tingui en compte l'espai que estàs visitant. Jo crec que tot es pot fer si es fa amb respecte i amb educació.
Doncs vinga, avui, nou capítol del turisme d'arc aquí al matí de Catalunya Ràdio. On ens portes avui? Per on comencem?
Vinga, anem a Mèxic avui.
Mèxic?
Sí. Avui parlem dels cenotes, que són aquests pous d'aigua dolça creats per aquesta erosió de l'aigua de la pluja. Sobretot es troben a la península del Yucatán, a la Riviera Maya i al Carib mexicà, una mica per situar-nos, eh?
Doncs parlem dels cenotes a Mèxic.
és això? Què és això dels cenotes? Ens sona molt, però de vegades no sabem exactament què són. Són cavitats que continuen augmentant de grandària amb el pas dels segles fins que al final la cúpula s'ensorra i aquest cenote, que és com una gran cavitat plena d'aigua, doncs queda totalment al descobert, que és la imatge que tenim tots una mica d'aquest pou enorme, la gent banyant-se, etcètera, etcètera. Es creu que pot haver-hi entre 7 i 8.000 cenotes de diferents dimensions només a la península de Yucatán. Imagina't, alguns fins i tot connecten amb el mar. Amb molts et pots banyar, com deia. Alguns són d'aigua cristal·lina meravellosa, d'altres són d'aigua fosca, no ve de gaire de gust. No? Una aigua fosca, misteriosa, plena de plantes, eh? Això que no et crida l'atenció, Freddy.
No gaire, no, però no. Crida l'atenció, sí.
Però banyar-se, no.
Això és una altra història.
Doncs mira, justament el cenote del que parlarem ara és un tipus de cenote d'aquest tipus, una aigua negra, misteriosa, no? És el gran cenote sagrado de Chichen Itza.
Chichen Itza.
Sí, pensa que aquests llocs eren sagrats per la cultura maia, que creia que eren una porta d'entrada al Xibalbà o a l'inframont maia. Pensem que en l'antiguitat aquests cenotes eren llocs foscos, on no entrava pràcticament la llum. Per tant, es creava el context perfecte per contactar amb el món dels morts i, evidentment, es feien sacrificis. I aquí ve una mica la part dark, la part fosca. Es feien sacrificis, sí. I és que els maies creien que quan es llançava els sacrificats a l'aigua, es podien comunicar amb els déus i assegurar d'aquesta manera la pluja, una bona collita, etc, etc. Ells pensaven que fent aquests sacrificis humans en honor a Chac, que era una deïtat relacionada amb l'aigua i la pluja, doncs aquests sacrificis podien apaivagar i honorar els déus. Tot això només estava pensat pel tema de les collites, perquè plogués, perquè hi hagués una bona collita, perquè tot el seu món girava al voltant de les collites, perquè això depenia doncs, que aquell any poguessin menjar o no.
Clar. I per aquest ritual en què consistia, exactament, què expliques?
Aquest ritual començava a la piràmide de Chichen Itza, aquesta famosa que tothom diu.
Anava a dir que aquesta és la piràmide més famosa.
Aquesta és la piràmide més famosa, que t'he de dir que al final, quan visites moltes piràmides, al final totes et semblen igual, no? Però aquesta és una de les més famoses també perquè està a la zona del Carib, és la que està més a prop de Cancún i és la que tothom visita, val? Però no és l'única interessant. Aquí, a la punt. Podeu visitar moltíssimes piràmides meravelloses al mig de la selva que pràcticament no visita ningú. Val? Però si voleu veure la més famosa, doncs aquesta és la de Chichen Itza. Aleshores, aquest ritual, com deia, començava en aquesta piràmide i continuava amb tota la comitiva, el xaman, les víctimes, clar, perquè també hi anaven.
Com si era un sacrifici, sí, clar.
Sí, que es traslladaven aquest cenote a través d'un sagbé o camí sagrat. Són 5 quilòmetres de distància, més o menys, des de la piràmide fins a aquest cenote. I aquest trajecte ritual finalitzava davant la plataforma des d'on es llançava els sacrificats a l'aigua. Ara bé, abans de llançar-los, la cerimònia incloia uns sagnants preliminars perquè la víctima se la podia extreure el cor, se'l podia decapitar, se li podia esquarterar el cos, segons la tècnica de sacrifici triada. Sí. Val? De vegades, fins i tot, la resta dels participants del ritual podien arribar a menjar-se algun dels òrgans de la víctima, imagina't. Però perquè, clar, és que...
No, clar, això és...
Hem de pensar...
Aquestes coses.
La sang per aquesta cultura era imprescindible i sobretot en aquesta cerimònia era molt important perquè infonia força vital als déus i era com la màxima ofrena que se'ls podia fer, perquè la veritat és que els maies, perquè ens entenguem, ser triat per aquest sacrifici era un honor.
Clar.
O sigui, i normalment quan es sacrificava gent, es sacrificaven nanos, gent jove, adolescents, gent de bona família, perquè per ells era el màxim el que es podia aspirar, no? Aleshores, en les diferents recerques arqueològiques subaquàtiques que s'han fet en aquests espais, no sols en el gran cenote, sinó també en molts altres cenotes, s'ha descobert que la majoria, com deia, eren nens, però també s'han trobat cossos de dones, d'homes adults. El que s'hi sembla és que se'ls pintava d'un color a la cara, de color blau, no? Que és el blau maia, que és un pigment que per ells representava el sagrat i s'elaborava amb l'indi, que és un arbust. No?
El blau, dius blau maia,
blau maia.
Ja es coneix així, diguem-ne.
Sí, és aquest color important i relacionat amb sacrificis maia. Sí.
Bàsicament amb els sacrificis, anava a dir tota la cultura, però sobretot amb sacrificis.
Sí.
A partir d'aquí, quins tenen te recomanes visitar, Míriam?
Personalment, si us voleu banyar també, recomano visitar... Sense...
sense forçar ningú.
Sense forçar ningú. Sí. Podeu visitar el Cenote Dos Ojos, a Tulum, a la Riviera Maya, i el Cenote Bolom Shohol, a Kuzama. Personalment, recomano moltíssim el de Bolom Shohol, que significa nou ulls de ratolí, en maia, en l'idioma maia. Fa referència a les nou obertures de la cúpula del cenote, per on passa la llum, i és que és el que et deia, Freddy, es crea un ambient fantasmagòric increïble. Imagina't, mig fosc, amb una miqueta de llum que entra a través d'aquestes obertures, tu banyant-te allà. És meravellós, és un moment únic, la veritat. Però clar, has de pensar que allà, en l'antiguitat, hi havien llançat, doncs, gent. Bàsicament.
Gent esquarterada i tot
això. Sí, totes aquestes
però
coses.
Però l'accés en aquestes notes és complicat o és fàcil
d'entrar-hi? Hi ha alguns que són més fàcils i hi ha d'altres que són més, una miqueta més complicats. Normalment són bastant fàcils. No és una cosa complicada. Estan bastant arran de camins i tal, només que potser t'hi costa una miqueta arribar perquè potser està al mig d'un espai una mica més aïllat, però és fàcil arribar-s'hi. Una altra cosa és després... Que... El tema aquí és que això s'ha convertit en una atracció turística. I és convenient arribar una mica d'hora perquè, clar, després què passa? Està a tope.
A tope.
Està a tope.
També,
i tota la
també
màgia allà, i tot el rotllo místic que tu puguis pensar que hi ha es perd completament amb el turisme de masses. Per tant, primera hora del matí, última hora de la nit, els millors moments per visitar aquests cenotes.
Deies dels sacrificis dels maies, però no eren els únics que feien sacrificis.
No, els pengem l'etiqueta només a ells, però és que això ha estat una praxi habitual al llarg de la història de la humanitat en moltes cultures i èpoques, no? Per exemple, l'antic Egipte, que se sacrificaven els esclaus del rei quan es moria, no? O a la cultura xinesa, que es feien sacrificis humans, sobretot durant la dinastia Shang, per adorar els esperits, per tenir-los contents, ja saps, totes aquestes coses. Els inques també feien sacrificis. De fet, el ritual més famós, que era el capacotxa, es sacrificaven nens i nenes que havien de ser purs, com deia, de bona família, normalment els fills dels cacics, i se sacrificaven en honor a Viracocha, que era el déu creador dels inques. I per anar preparant els nens durant els mesos previs al sacrifici, se'ls donava molt d'alcohol, fulles de coca... Perquè, diguem, que anessin més dòcils al sacrifici. O sigui, terrible, no?
Sí, tant. Terrible. Mama, Déu-n'hi-do.
Però també els celtes. Els celtes, els cartaginesos, en honor a Moloch, el déu dels fenicis, i els cananeus a l'Orient Mitjà. O fins i tot, imagina't una cosa curiosa, a Hawaii. A Hawaii es feien sacrificis humans en honor del déu de la guerra per guanyar la seva protecció. I després cuinaven i es menjaven les restes dels sacrificats.
Torni a menjar coses.
Imagina't, això a Hawaii. Imagina't unes platges meravelloses. Tornem als morts.
No sé qui sacrificam el personal. En fi, hem parlat dels cenotes i dels sacrificis que ara volíem, i dels sacrificis que hi ha inerta, que hi ha enganxats, vaja, a la cultura no només maia, sinó en general. On ens portes ara?
Ara marxem cap a Rússia.
A Rússia?
Sí.
Exactament on?
A Sant Petersburg.
A Sant Petersburg, què ens portes a veure?
Ostres, aquí hi ha una exposició brutal.
Brutal.
Aquí pots entrar-hi tranquil·lament, eh? No hi ha perill, ni morts, ni coses així, val? Sí, tranquilo. És tot friendly. És friendly. És friendly. Doncs és la Kunstkamera, o la Sala de Creacions Curioses de Sant Petersburg, que és un museu, un petit museu, que es va crear el 1714 per desig del tsar Pere el Gran, i a més que té l'honor de ser el primer museu creat a Rússia, curiosament. Doncs mira, Pere el Gran va ser la figura més rellevant de la dinastia del Romanov, d'acord? Era un home, doncs, diguem-ne, molt inquiet, que solia viatjar sovint, i aquest senyor es va adonar que sempre que viatjava, doncs, escolta, anava absorbint els costums, les tradicions dels llocs que anava visitant, i es va adonar que, com estaven proliferant a Europa els gabinets de curiositats, que eren aquests petits museus que guardaven curiositats, rareses de tota mena, que van anar apareixent més o menys entre el segle XVIII 18, bueno, 16, 17, 18, doncs, clar, ell va pensar, escolta, seria meravellós poder fer doncs, una petita exposició a casa meva.
Sobretot
i així
això.
Va ser, i així va ser. Veus? Va decidir crear també el seu propi gabinet de curiositat amb els objectes que ell anava guardant dels seus viatges. Objectes curiosos, relacionats amb diferents cultures, amb tribus, peces científiques estranyes, animals dissecats, clar, diversos elements anatòmics que li semblaven doncs, curiosos, simplement. I precisament aquesta col·lecció és la que avui es pot admirar perquè va ser absorbida pel Museu d'Antropologia i Etnografia. Aquí ve una mica el punt cultureta.
Ah, hi ha punt cultureta.
I tant, vinga. Sempre, sempre, en tot. Doncs mira, pels amants de les coses estranyes, aquesta col·lecció del SAR és molt interessant. Hi ha com una barreja eclèctica d'objectes, fetus humans conservats en formol, ja, animals ja, ja, amb deformitats...
Ja,
com
és que no ens en
mira,
sortim.
Espera, peces de laboratori rares, armament estrany, fins i tot, i aquí ve una cosa molt curiosa. Diré més, en els primers anys d'exposició en el museu s'exhibien éssers vius. I diràs, com pot ser això?
Animals o...
Persones.
Ah, persones.
Persones, sí, persones amb malformacions físiques de naixement que vivien a prop i rebien un salari del SAR per ser un element més del museu. Per descomptat que tota aquesta col·lecció va ser titllada de monstruosa i immoral, i és així, però tothom hi anava. Tothom hi anava a veure-la per després poder-la criticar. Sí. Esclar. Aquests gabinets, pensa que van començar sent exposicions privades, com et deia, exposició privada del Tsar, però l'aristocràcia, clar, cada cop anava emmagatzemant com a hobby més i més material i es van acabar transformant en exposicions obertes al públic, encara que, en teoria, diguem-ne que se centraven més en aquesta part científica. Però, al final, trobaven objectes molt estranys durant els seus viatges, aquesta gent, i podíem trobar en aquestes exposicions objectes relacionats amb l'ocultisme, la màgia, suposades ampolles amb sang de drac, l'esquelet d'un unicorn...
Perdó. Sang de drac?
Sí.
Figura que hi havia sang de drac.
Suposadament, clar. Sí, això es venia a l'època... Ben, què va saber? Sangre de dragón. L'esquelet d'un unicorn. Sí. O la cua d'una sirena petrificada. Sí. Tot això t'ho venien... Hemos viajado alrededor del mundo, al confín de la tierra...
El tema fake va començar aquí, vaja.
Total, clar. Pensa que aquests llocs eren espais que destilaven un halo de misteri, que convidaven el visitant a deixar volar la imaginació, descobrint objectes rars, extravagàncies de la naturalesa... I realment no importava. Ja no importava si eren reals o no. El que importava era l'experiència que aquesta gent s'emportava, no? Per això moltes vegades, més que difusió de la ciència, els gabinets buscaven atraure un públic curiós, de vegades alguns d'aquests recintes s'acostaven més a un espectacle fric, com deien ara, no, que a un museu de ciència.
Clar, és el que anava a dir abans, és a dir, amb l'exhibició sembla allò com els circs d'abans, no?
Sí,
que, allò,
sí.
Que exhibien persones que s'apartaven una mica del que era habitual veure.
Exacte.
Però era horrorós, allò.
Era horrorós, però era així. I també era una manera que aquesta gent, apartada, diguem-ne, de la societat, pogués tenir un espai on guanyar-se la vida.
Cobrés algo,
i al final, aquesta gent que treballaven en aquest circ fric, entre cometes, doncs aconseguien tenir una família amb la mateixa gent amb la que treballaven, no?
Tot cas, què va passar amb els gabinets, finalment, ara que parlaves d'això?
Sí, al final els gabinets van acabar desapareixent entre el segle XVIII i XIX. El que va passar és que els objectes considerats més interessants van ser absorbits pels museus d'art i ciències naturals que començaven a aparèixer en aquella època. Per exemple, a Espanya, el 1771, Carles III va crear el Real Gabinete de Història Natural, que es va convertir en el Museu de Ciències Naturals de Madrid. O el Gabinet de la Família Salvador, aquí a Barcelona, que a més va ser el primer museu obert al públic al segle XIX, va acabar transformant-se en part de l'Institut Botànic de la ciutat.
Ostres, i va ser el primer museu que es va obrir al públic.
Sí, sí, sí. Però és que a Europa va passar igual.
Yeah.
Igual, el Gabinet del Baró Geniven de Praga va ser adquirit pel monestir Strahov, el Museu Ashmolean d'Oxford a Londres també és herència d'un altre gabinet de curiositats. Per tant, és que és molt interessant descobrir les col·leccions ocultes d'aquests gabinets perquè realment és la base dels museus actuals, no? Per això val conèixer, val molt la pena conèixer-ho.
Però ja no en queden, d'aquests gabinets, a Barcelona.
Malauradament, no.
Què vol dir, malauradament?
No, perquè m'encantaria. Aquests gabinets tenen un halo de misteri, de màgia.
Torni'm l'halo, sí.
M'encanta, m'encanta. Pensa que, com deia, algunes d'aquestes peces van ser absorbides per diversos museus, tot i que també van aparèixer altres museus hereus museus d'aquests gabinets de curiositats. Per exemple, a Barcelona teníem el Museu Roca, que va aparèixer l'any 1900 i on es podia veure una aranya gegant del Japó, unes germanes siameses, dibuixos en primers plans de genitals afectats amb malalties venèries, figures de cera que mostraven una mica l'anatomia humana en un moment que la gent estava molt interessada pel que era el cos humà, no? Clar. O també aquest petit morbo que també tenia, evidentment.
Petit.
Sí, o gran, però tot suscitava interès i curiositat. Clar, ens hem de situar, era el 1900, l'època de les exposicions universals, en el cas de Barcelona, el 1888 i el 29, no? I va haver molta fascinació pels avenços científics, així que doncs, va començar sent una exposició, diguem-ne, per la burgesia, va acabar transformant-se en un èxit entre les classes populars, perquè finalment aquest Museu Roca va tancar. I atenció, totes les seves peces van quedar oblidades en un magatzem fins que als anys 90 algú les va intentar vendre, però com que ningú s'hi va interessar, les van acabar comprant, bueno, les va comprar un col·leccionista de Bèlgica, i estan a Bèlgica, que és una pena. Tot aquest material que teníem a Barcelona, que és, diguem-ne, part de la història de la ciutat, avui està a Bèlgica.
I això tot s'ha greu, eh?
Molt, molt greu, molt greu.
Ja ho veig.
Sobretot perquè podria muntar unes visites guiades en aquest museu.
Sí.
Brutals.
Està tot el dia allà.
Sí.
No, però sí que és veritat. Bueno, hi havia el Museu d'Arder, de Banyoles, correcte, on hi havia l'anomenat negre de Banyoles.
El negre de Banyoles, exactament.
Jo diria que és allà on vaig anar, perquè jo tinc fotos de quan jo era petit, que em van portar una excursió a l'escola, i tinc fotos allò d'animals, doncs, Tinc molt present una foto d'un xaiet amb dos caps.
Sí.
Jo crec que era allà.
És que...
Perquè hi havia una ala dedicada a això, a les curiositats, que eren animals dissecats nascuts amb malformacions, bàsicament.
Exacte. Doncs això és una mica una part del que es veia en aquests gabinets de curiositats. Yeah. I a més, doncs, que, com dèiem, allà teníem el negre de Banyoles, i jo també hi vaig anar amb l'escola en una època que et portaven a veure allò.
Sí,
i tu deies, hi ha alguna cosa que no quadra, hi ha una persona aquí. És terrible, no?
Sí, sí.
Al final se'l van emportar. Ja saps que hi va haver...
Doncs... el van tornar a enterrar, van arribar a l'acord amb el país.
Sí.
Però és que sí que és veritat que és un debat interessant, perquè, clar, això forma part d'una part de la història, en què això doncs, tenia un component museístic, però, clar, amb els estàndards d'avui en dia no s'aguanta, com deies tu molt bé, moralment no s'aguanta per enlloc.
No, i pensa que antigament a Barcelona, per exemple, el Passeig de Gràcia, o per aquestes, teníem zoològics humans.
És a dir,
gent que havien anat doncs, a l'Àfrica, havien convençut tribus, gent, tal, se'ls havien emportat cap a Barcelona. I feien zoològic, i la gent de l'època pagava per veure aquestes exposicions, entre cometes, molt entre cometes. Clar, què passava? Per què tenien èxit? Doncs perquè aquesta gent anava totalment nua, com viuen a l'Àfrica. I clar, a la burgesia de l'època, al segle XIX, veure gent totalment despullada, doncs això era, mare de Déu, senyor, que estem veient. Clar, això permetia evitar la moral d'aquella època, que era molt estricta.
En tot cas, cinema a Sant Petersburg, aquest sí, el com es diu? Kunstkamera?
Kunstkamera.
Això sí que es pot visitar.
És meravellós, el podem veure, i a més, imagineu-vos el típic museu, tot ple de pols, amb alguns cartellets, manuscrits... No, és tan xulo. De veritat, us recomano si aneu a Sant Petersburg, perquè és d'aquells museus que et traslladen a una altra època.
El Kunstkamera, o la sala de creacions curioses de Sant Petersburg, que és una de les etapes d'avui amb la Míriam del Río, i l'altra eren els cenotes, aquests pous d'aigua dolça a Mèxic. Sempre ens portes una més a prop i una més lluny, no?
Sí, perquè si us ve de gust, doncs pugueu triar.
Sí, exacte. Míriam del Río, moltes gràcies.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Traïcions, mentides i retrets. Amb l'amistat no s'hi juga. Sabrem per fi qui fa xantatge amb el vídeo de l'agressió sexual.
El meu vídeo?
El passat sempre torna.
Era un joc. Vaja, potser joc no és la paraula adequada, però només volíem deixar les coses clares.
Dos estius, últims capítols. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia i benvinguts a la Fonta de Catalunya Ràdio. Si us agrada fer un bon vermut, si voleu beure amb porró, si voleu saber curiositats de la cuina, si us encanten les melmelades, si voleu saber de tècniques culinàries i, sobretot, si us agrada anar de restaurants i anar a conèixer la nostra Catalunya pagesa, aquest és el vostre programa.
La Fonda.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
De dilluns a divendres, des de la 1 fins a les 2 del migdia. Veniu, us guardo lloc a la taula.
On farà 6 actes aquí.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Escolteu-nos i fem pinya. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Joan Luna, com estàs? Bon dia.
Com estem? Molt bé, molt bé.
Cada setmana un top 10 musical amb el Joan Luna, avui sobre sèries.
Avui sobre sèries, sí, cançons. Sèries, cançons que han estat temes principals de moltes sèries. Mm-hmm. Casualment, aquesta amb la que comencem, que és Running to Stand Still de Kate Bush, és l'única que no ha estat el tema principal, però sí que va tenir un impacte molt fort a la quarta temporada de Stranger Things i va revifar una mica la carrera de Kate Bush. És cert que al llarg d'aquestes setmanes hem parlat, per exemple, del With a Little Help From My Friends, de la versió de Joe Cocker, I'll Be There For You dels Rembrandts, que
veritat,
han sigut
han
temes
sortint,
principals,
sí.
Això mateix, però aquestes dues les obviarem, per això he començat amb la Kate Bush per donar-li un altre aire.
És que és interessant, això també és interessant veure les cançons que tenen un renaixement.
Totalment.
Per pel·lícules, per sèries, per anuncis de la tele, no? I tenen una segona vida.
Totalment, i després jo crec que està molt bé el top d'avui, perquè moltes de les cançons que tenim al cap, gràcies a veure-les, escoltar-les constantment a les sèries, tampoc tenim molt clar de qui són exactament, amb la qual jo crec que estarà bé per una mica recuperar artistes que han fet temes importants.
Per tant, avui, a diferència d'aquesta cançó de la Kate Bush, són cançons que han estat el tema de la sèrie.
El tema principal de la sèrie.
Doncs sí, vinga.
Això mateix.
Comencem pel número 10. Sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Imagine Dragons, per començar.
Imagine Dragons, sí, una banda de rock modern que alguna gent defineix com una mena de Coldplay americans. No estic del tot d'acord, però bueno, en qüestions de popularitat...
Ah, de popularitat.
Sí, en popularitat sí, potser amb el so ja no tant. Aquesta cançó, Enemy, és de les més actuals del top, és del 2021, i forma... Bueno, és el tema principal de la sèrie d'animació Arcan, Legends, que molta gent, la gent que estigui molt habituada als videojocs, l'haurà vist. Ara està... De fa poc es va estrenar la segona temporada de l'any passat, el 24, si no m'equivoco. I els Imagine Dragons van crear aquesta cançó no només ell sol, sinó junt al rapper J.A.D., i és una cançó que van fer per la sèrie, però que inicialment no havia de formar part del seu següent disc. No hi havia la intenció, però es va convertir en un èxit. Veritablement perquè la sèrie va ser un èxit. Amb la qual finalment van decidir que la inclourien a Mercury Act No. 1 del 2021, però com la cançó ha continuat sent un dels èxits del grup, el que van decidir és gravar una nova versió, treure's de sobre el raper, i el Dan Reynolds, que és el cantant d'Imagine Dragons, va ocupar la seva part. Amb la qual no sé si és això que pensem malament de vegades, dient que, bueno, per estalviar-se drets, sí, d'interpretació i tot, però el fet és que ho
van fer. Pot ser. Puja. Vinga, número 10 d'aquest top 10 dedicat a cançons que són el tema principal d'una sèrie, Arcane, Imagine Dragons. Passem al número 9.
Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi, els teus ulls són brillants i un somriure extravagant, i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú.
Número 9, evidentment, Polseres Vermelles.
Ah, efectivament, la cançó és Sense tu, del disc Escapa't amb mi del 2008, és a dir, que és previ a la sèrie, i la veritat és que estic sorprès de la quantitat d'anys que han passat, eh? No m'havia donat compte.
Això sempre.
Els 28 episodis de les dues temporades de Polseres Vermelles es van emetre entre el 2011 i el 2013, és a dir, que no va ser ahir, precisament, sinó que ja fa un temps. S'ha de dir que no he estat mai un seguidor de Teràpia de Xoc, però sí, el que està clar és que en quatre discos, aquest quintet de la Garrotxa, si va tenir la capacitat de crear un tema que hagi quedat per la història, sens dubte és aquest Sense tu del 2008. També és molt curiós que Polseres Vermelles, una sèrie creada a partir del Mundo Amarillo, el llibre d'Albert Espinosa, ha tingut una trajectòria realment molt, molt estranya al voltant de, no només del nostre país, òbviament, sinó de tot el món, perquè s'han fet versions diferents. Ha sigut èxit a països diferents. Sí, és conegut que Spielberg va comprar els drets per fer la versió americana. Malauradament, la versió americana no va ser la que va tenir més èxit. De fet, es va cancel·lar, si no m'equivoco, després de 10 episodis o així. Però també, això trobareu la informació si mireu una mica la trajectòria a internet, hi ha països com a Mèxic on va arribar als 10 milions d'espectadors cada capítol de la temporada. És a dir que... I hi ha més versions amb actors diferents, no només traduccions o doblatges de la versió catalana, sinó que hi ha versions noves a diferents països.
La cançó de Polseres Vermelles del Teràpia d'Això, que és el número 9, pugem un lloc.
When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He
fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole.
The Wire.
The Wire, sí, The Wire. Les estàs adivinant totes,
home,
eh?
Home, aquesta sí.
I a més amb la veu del Tom Waits, que possiblement és una de les més reconeixibles de la història del rock, del blues, del pop, d'una mica, sí, una mica de tot. El tema és Way Down in the Hole, del disc Frank Welgers del 87, mm, i efectivament va ser el tema principal de la sèrie de HBO The Wire, un veritable èxit i jo crec que és una sèrie que continua estant al cap de tots els aficionats al cinema de, com ho diríem, de bons i dolents, de polis i lladres.
Tal qual, sí. En
diferents camps, jo crec que continua sent una de les seves sèries preferides. Aquest tema en concret, tot i que és el tema que va ser banda sonora a la sèrie, no apareixia a la primera temporada, mm-hmm, sinó a la segona, perquè el que va fer el David Simon, que era molt fan també el showrunner de la sèrie, de la cançó, mm-hmm, és que van decidir que cada temporada la cantés una persona diferent.
Ja me'n recordo, això, que sí, era la mateixa cançó, però en versions diferents.
Efectivament. Sí. La primera temporada van ser els Blind Boys of Alabama, que van fer el tema i que és el tema perquè realment es va conèixer la cançó. Després, a la segona temporada va ser el Tom Waits, a la tercera Neville Brothers, a la quarta Doug Meiji i a la cinquena Steve Earle. La veritat és que no la recordo, les diferents versions, la de Blind Boys of Alabama i la de Tom Waits, sens dubte, però bueno, un tema, un clàssic que realment val la pena.
No l'he vist, veus?
No has vist Vikings?
No he vist Vikings.
Bueno, doncs...
Està bé?
Ara sí, està força bé.
Sí.
Aquest tema és If I Had a Heart, mm-hmm, del disc Fever Ray del 2009, de Fever Ray, que Fever Ray és l'artista sueca Karin Dejen Andersson, mm-hmm, que formava part, era el 50% de la banda The Knife, que és una banda de pop electrònica. Potser no coneixeu, però hi ha un tema de José González, el Herbits, que és un dels seus clàssics i una cançó molt coneguda a tots els seus concerts, que és una versió de The Knife. Mm. La veritat és que aquest tema, que és previ, és 5 anys previ a la sèrie Vikings. No sé qui va ser el responsable de triar-la per la sèrie, però realment l'ambient que crea i la part tribal que té com a música, com a fons musical, jo crec que encaixen perfectament a la sèrie. La sèrie va tenir 6 temporades, del 2013 al 2020, un total de 86 episodis, amb el qual, Frederic, si la vols recuperar,
feina,
em sembla que
feina.
Hi ha feina. Tens tot el setembre i el tens tot,
sí,
ocupat.
No, ja m'apunto.
Sí.
És veritat que m'atabala una mica. Quan veig tants episodis, penso, uf... Però bueno, és posar-s'hi.
Sí, és posar-s'hi. A més, com hi ha tanta sang i tant sexe, se't passarà ràpid.
Amb el Joan Luna estem repassant el top 10 dedicats a cançons que han estat temes principals de sèries. Aquesta era la de Vikings, de Fever Ray. I
aquesta és una sèrie que no he vist mai, amb la qual,
la si tu l'has no vist,
la que ara no l'he vist mai, amb la qual, si tu l'has vist, tens coses que explicar.
Ara, algun episodi vam veure.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo para que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva.
Es física o química.
Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. ¿Es física o química? La
química, ni més ni menys.
Hem escoltat, efectivament, hem escoltat Tom Waits, Kate Bush, Imagine Dragons, bueno, i no has cantat cap. I aquesta, tot i que la gent aquesta no pot veure, l'ha estat cantant tota, tota, de principi
tota,
a final.
Tota. Aquesta sí, aquesta sí.
Vas veure molts capítols de...
No et pensis tant, eh? És a dir, és una cosa molt... És a dir, l'havia vist, eh? Però sueltos. És a dir, ara no em facis recordar això. Però aquesta és d'aquestes cançons que se't queden una
mica. Aquesta cançó es va escriure especialment per la sèrie, òbviament. És el grup Despistaos, un grup que va estar en actiu fins al 2013, de Guadalajara, que va començar fent una mena de rock urbà, una força diferent d'aquest tema. Van anar tirant cap al punk pop i tal, i aquesta cançó, realment, al marge de la sèrie, es va convertir en un dels seus hits. De fet, fa uns mesos es va gravar una versió amb Walls, Hens i Enold, artistes actuals, amb Despistaos novament en actiu, perquè tornen a actuar. La sèrie es va emetre a Antena 3 entre 2008 i 2011. Van ser 7 temporades en total, amb 77 episodis, dels quals Frederic devia veure uns 15 o...
Sí, no, algun més, segurament.
I, bueno, jo crec que va ser una sèrie pionera, en certa manera, perquè, tot i que no veure-la, el que sempre s'ha dit és que és una sèrie on es plantejaven entre joves temes com les drogues, el sexe, homosexualitat, i d'una manera molt diferent d'Elite, per exemple, que és una altra sèrie molt d'èxit. Aquesta era molt més planera i molt més per gent de peu.
També era dels 90.
També era dels 90. Això mateix. També era Antena 3.
Això mateix.
Sí, sí.
Física o química és el número 6 del top 10 dedicat a cançons que són temes principals de sèries. Número 5, va. Vinga, continuem. Número 4.
Aquesta també l'has vist o no?
Número 5, perdó. Algun episodi, però molt, molt poquets, eh?
Jo pocs, també.
Molt poquets.
A més, que, com hi ha hagut moltes...
Cal una guia, per entendre tots el CSI.
Efectivament. CSI, Crime Scene Investigation, que va començar l'any 2000, però clar, és que després...
2000,
vam tenir... Sí, el 2000.
És que ja...
Déu-n'hi-do, eh? Sí. Després va venir CSI Miami, CSI Nova York, CSI Cyber... És a dir, és una de sèries més popular del tema de criminòlegs i forenses, de les més conegudes que hi ha, però la veritat és que jo crec que si no eres molt fan, al final et perdies amb tots aquests.
Sí. També diré que jo els que havia vist era igual, perquè cada episodi començava i acabava.
Efectivament. De tota manera, a mi, si vols que et digui la veritat, em va sorprendre que una sèrie d'aquestes característiques posés a The Who. Estem escoltant el tema Who Are You, que és del 78, i és... Bueno, em va sorprendre. És un tema que no sé qui la va triar. I el que s'ha de dir és que és un tema que tancava el disc, el disc Who Are You, que és un disc que, tot i que The Who és un grup britànic, on va realment triomfar aquest disc, que és als Estats Units, on va vendre milions de discos, i pot ser que per això CSI agafés la cançó. També s'ha de dir que és el darrer disc que va tenir el Keith Moon, el famós bateria pirotècnic del grup, que va morir pràcticament dues setmanes després de que el disc es publiqués. Amb la qual no sap que després el tema va aparèixer a CSI, però...
L'expliquem des d'aquí.
Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens. Prova un altre lloc per començar de nou. Construeix-te la vida, el ritme que et marca el cor. Obre els ulls al món, tu decidiràs. No ploris més, saps que el camí és fet d'entrebancs. Tens por de perdre't i al final la por pot fer més mal. Decideix-te i sentiràs que el destí és teu. Torna a començar, no t'aturaràs.
Seguim en català.
Això mateix, Gerard Quintana, Descobreix-te, de Vent del Pla. Una sèrie que, diem-ho ben clar, no era una sèrie de televisió, era un dels grans colabrots que va haver al nostre país.
Sí.
365 episodis en 7 temporades i un share del voltant del 26-27% en cada episodi. Imagina. Es parla de que unes 800.000 persones veien cada dia la sèrie, amb la qual va ser realment un èxit.
I tant.
Jo no la vaig seguir, però, per exemple, la meva mare, que possiblement l'estigui escoltant aquest programa, et podria dir el nom de tots els personatges de la sèrie.
Home.
A més, tenint en compte que la sèrie de Josep Maria Benet i Jornet, que va ser amic de joventut de la meva mare, tot i que això
sí,
és una...
També? Molt bé.
Sí. I a veure, va ser... es parla, no estic segur perquè no ho puc comprovar al 100%, però es parla de que és el primer tema principal d'una sèrie catalana cantat.
Ah, caram.
Que fins llavors tot eren temes instrumentals.
Ah, caram, molt bé.
I algú li va proposar a Gerard Quintana de posar la veu, i aquí la tenim. Finalment, el tema no el va composar ell, el va composar Antoni Olaf Sabater, que és qui va composar la banda sonora de tota la sèrie, però necessitaven una veu i va ser la Gerard Quintana. És el 2005 i Gerard Quintana, posteriorment, uns mesos després, la va incloure al seu disc Per un tros de cel, que també és del 2005, en dues versions diferents. Una que era directament la de la sèrie i una altra que tenia era una petita adaptació.
La cançó de Gerard Quintana, Descobreix-te, per la cinta de Vent del Pla, pel tema principal de Vent del Pla. Arribem al podi número 3 de cançons que han estat temes principals de sèries. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Nick Cave i Peaky Blinders.
I tant. Red Right Hand, tot i que és un remix de Float del productor. Aquesta cançó formava part del disc Let Love In del 94, però el 2013 va ser quan la vam escoltar per primera vegada com a tema principal de la sèrie Peaky Blinders. Sembla ser que les sèries així, entre bons i dolents, sempre trien veus realment profundes.
Home, i inquietants.
Inquietants. De fet, s'ha de dir, ja que hem escoltat abans el Way Down in the Hole de Tom Waits, que hi ha un estudi de l'any, crec que és del 2004, tot i que Nick Cave mai ho ha reconegut, l'estudi parla de que aquest tema en concret de Nick Cave, està inspirat directament amb el tema de Tom Waits.
Ah, que bo.
Amb la qual no ho sabrem. Si alguna vegada tornem a tenir l'oportunitat d'entrevistar Nick Cave, li preguntarem, però fins ara no ho puc afirmar. Peaky Blinders va tenir 6 temporades, un total de 36 episodis emesos entre 2013 i 2023, però no és la primera vegada que a algun lloc es va fer servir aquest tema. El rei Right Hand va formar part de la banda sonora de les pel·lícules de por... Sí, de por, Scream, i va aparèixer en més d'una pel·lícula, amb la qual cosa és una altra... Sí, sí. Hi ha públic que la pot reconèixer per un altre, per un altre costat.
Per això.
És un dels temes que Nick Cave ha tocat a pràcticament tots els seus concerts des del 94, que es veu que només hi ha 2 o 3 temes que hagin estat a tots, sí? I aquest és un d'ells.
És el número 3 del nostre rànquing. Anem al número 2, Sumita. Només amb això ja sabem què és.
Efectivament.
Això és Plats Bruts.
Plats Bruts, efectivament. I aquesta és la versió original.
Val. Aquesta és la versió que sortia a la sèrie.
Efectivament. Una
corteta,
curtíssima, del Quimi Portet, conegut per formar part dels Burros, de l'Último de la Fila, aquí tornarem a veure en directe a partir del maig de l'any que ve.
Sí, senyor.
Jo crec que poc es pot dir de Plats Bruts que no s'hagi dit ja. Una de les sèries més importants, una de les sitcoms més importants que hi ha hagut a Catalunya, tothom, amb el David Güell i el Josep López, tothom ha passat molt temps. El Joel Joan i el Jordi Sánchez, que van ser els responsables de la sèrie, van encarregar directament a Quimi Portet que fes la cançó. Però Quimi Portet, primer, mai havia fet una cançó per una banda sonora i després no va tenir la possibilitat de veure absolutament cap capítol ni res filmat de la sèrie, amb la qual li van explicar una mica de què anava tot, el tipus de música que volien, i jo crec que se'n va sortir no prou bé, superbé es va sortir.
Puja. La música que el Quimi Portet va fer per la mítica sèrie Plats Bruts és el nostre número 2, ens en queda un. Farem allò d'anar a publicitat i el número 1 el sabrem quan tornem.
Catalunya Ràdio. Aquest estiu, protegeix-te de la calor. Beu aigua i refresca't sovint. Busca ombres o espais frescos i evita sortir al carrer a les hores de més calor. La calor pot afectar-nos a tots, però especialment als infants, la gent gran i les persones vulnerables. Tinguem-ne cura. Pla Clima, Ajuntament de Barcelona.
A l'estiu, el Matí de Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Viu un estiu que val per 3 a 3Cat. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
3Cat, m'agrades tant.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui, dilluns, ens capbussem en la història de Catalunya Ràdio a Dies de Ràdio.
Aquestes dates ho demanen i aquestes dates ho reclamen.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
Ens en queda una per completar el top 10 de cançons que han estat temes principals de sèries.
I aquesta, claríssima.
El Soprano.
Ho hem dit abans, però jo crec que aquesta és la confirmació definitiva.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Una altra veu així profunda, realment.
Sí.
Alabama 3, Woke Up This Morning, que crec recordar que fa anys vam parlar d'ells dintre d'un apartat de One Hit Wonders.
Ah, pot ser.
Si no m'equivoco.
Sí.
I realment no vull enganyar a ningú, tot i que van publicar la seva trajectòria, jo crec que 7 o 8 discos aproximadament. És un grup que no ha passat a la història pel seu repertori, sinó només per aquesta cançó, Woke Up This Morning, que és del 97, del seu primer disc, i que dos anys després es va recuperar per Los Soprano, que es va emetre entre el 99 i el 2007, 6 temporades, 86 episodis, i un clàssic absolut de la nova televisió, per dir-ho d'alguna manera, de la televisió de plataformes, que va portar les sèries de bons i dolents, també, a un altre nivell.
Bueno, de dolents i dolents, aquesta, perquè aquest, aquí no hi havia... Eren tots una mica xungos.
Això, efectivament. Sí, sí. Efectivament. Una sèrie que on la música era molt important, tots recordareu, sense fer cap mena de spoiler, la importància que té, doncs, Stop Believing de Journey a la sèrie, que és un moment com molt
determinant.
Al final. Això no volia fer spoiler.
Bueno, però, només dic això. No dic què passa, però dic que és el final.
I després, no només va tornar a posar de moda les sèries de gangsters una mica, sinó que va rellençar totalment les carreres de James Gandolfini i la Lorraine Bracco.
Sí.
I també de l'Steve Van Zandt de la E Street Band, que va demostrar-nos que era tot un tros d'actor, una cosa totalment inesperada, i realment el seu paper és un realment històric. Històric.
Amb el Soprano ho deixem aquí, Joan. Mil gràcies, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres.
El matí de Catalunya Ràdio.